people of the East End of London.
Una persona es fácilmente gobernable. Pero vosotros tenéis una gran ilusión.
Ya, look at me.
I still have a dream.
But without doubt,
I have a dream.
Ja els tenim aquí per segon any consecutiu. Obrim les nostres particulars classes de recuperació històriques. Avui el tàndem de reporters temporals formats per Oriol Junqueras i en Pep Ruiz engega fort. S'han entestat en pujar un avió, intentar pilotar-lo i recrear, atenció, un combat aeri de la Segona Guerra Mundial. I el més important del reportatge que esteu a punt de sentir és que els nostres reporters van sobreviure a l'aventura, i això, diguem que sempre és positiu. Oi, Pep Ruiz, bon dia, com estàs?
Doncs sí, estic encantat d'estar
massa viu i tot, et veig jo, eh?
Sí, massa.
Però aviam una cosa, jo no és que dubti de la teva credibilitat periodística ni de les vostres proeses de tu i del Junqueras, però vau pilotar vosaltres una nau de la Segona Guerra Mundial?
Diríem...
O hi ha una mica de fantasia aquí?
Una mica, sí, ja ho comprovaràs.
És que la ràdio té fantasia.
L'aterratge no el vam fer nosaltres, si no, segur que no seria aquí, però el vam portar una mica l'avió, sí, ja ho veuràs.
Bé, en tot cas, recordem als nostres oients, les aventures històriques són una barreja de història amb la vostra pròpia aventura en primera persona, descripció de coses, d'episodis històrics i de fets i de qüestions.
I per això els pròxims dies farem un viatge, per exemple, amb un 600, o ens ficarem un refugi antiaeri.
Però això els 600 ja m'ho crec més que el bombardeig.
Amb l'Oriol Junqueras, te lo recordo.
Bé, amb l'Oriol Junqueras, sí, home, sí, clar. Tots dos hi cabeu.
Sí, sí.
Els 600.
Justets.
Bé, avui us dediqueu a bombardejar, d'aquí dues setmanes fugireu de les bombes perquè acabes de dir que estareu un refugi antiaeri. No ens entretinguem més, si et sembla bé ens traslladem en el temps i en l'espai. Comencem a viatjar en la imaginació i saludo el teu company d'aventures, l'Oriol Junqueras. Bon dia, on sou?
Sí, hola, bon dia, Pere Mas. Estem en un aeròdrom alemany gener de 1945.
A l'Oriol Junqueras, hola, què tal, Pere? Ja no sóc a l'estudi, estic aquí amb ell. Li ha faltat una mica la calor, perquè no estem exactament en un aeròdrom alemany. Som en realitat a Sabadell. I hem d'agrair, i molt, perquè l'Aeroclub de Sabadell avui ens ha facilitat fer aquest reportatge. I dic que aquest agraïment el faig ara, perquè vés a saber on serem d'aquí un parell d'hores. Tot i que espero que tot funcioni a les mil meravelles. Amb Oriol Junqueras, efectivament, aquest estiu tornem a reviure aventures històriques i avui comencem a lo gros. Ens posem en el bàndol dels dolents o dels alemanys, vaja. Ens situem al 1945, a principis del 1945, les coses anaven molt maldades pels alemanys. I com sempre farem amb Oriol Junqueras, farem un petit context. Abans de començar aquest reportatge i abans d'explicar-vos les sensacions que també vivim nosaltres transportant-nos a aquells llocs i a aquells fets.
Deixa'm dir que ja trepitgem pista, i que cau un sol de justícia. A veure, el context. Els nord-americans han desembarcat a Normandia el juny del 44. I, per tant, des del juny del 44, a Europa hi ha dos grans fronts. El front oriental, sostingut per l'exèrcit soviètic, i el front occidental, sostingut pels aliats, vol dir nord-americans, britànics, canadencs, etc. Els alemanys estan atrapats i a l'hivern de 1944-45, vol dir el desembre del 44 i el gener del 45, els alemanys fan un intent per trencar el front occidental, és a dir, per trencar el front nord-americà que s'està acostant a Alemanya. Aquest gran intent s'anomena Batalla de les Ardenes i avui intentarem recrear alguna de les escenes que es produeixen en el context de la Batalla de les Ardenes, amb els pilots alemanys sortint dels seus aeròdroms, molts dels quals ja situats directament en territori alemany, intentant bombardejar les línies nord-americanes i trencar el front nord-americà.
Doncs ens acostem al moment. Atenció, amics oients de Catalunya Ràdio, amb Oriol Junqueras, som a punt d'alairar-nos, no pas amb un Messerschmitt, un caça de la Segona Guerra Mundial, però intentarem recrear algunes sensacions d'aquells moments. Estem en un aeròdrom, les coses van molt maldades pels alemanys, per tant, la situació segur que era molt diferent, de tensió, de possibilitat de bombardeig cap al mateix aeròdrom, d'haver de sortir disparats si hi havia alguna situació d'aquest tipus, que en Gelli, per tant, general.
Home, segur, segur, i pensa que els alemanys en aquell moment porten 6 anys de guerra, que molts dels seus pilots més experimentats ja han sigut baixa de combat al llarg del conflicte i, per tant, segur que hi ha moltíssima tensió en l'ambient.
Com la que més o menys intueixo a la cara d'Oriol Junqueras, perquè en aquests moments és a punt d'enlairar-se en una avioneta, cosa que no ha fet mai a sa vida.
Sort que els oients no ens veuen la cara, diguem-ne, i que
doncs,
només ens senten la veu i que la veu de moment sabem dissimular molt
el
bé.
Que tu no saps, o potser sí perquè tu tens la càmera, és que farem una fotografia per constatar el moment i els oients ho poden consultar ara mateix si volen a través de la pàgina web de Catalunya Ràdio. Per tant, aquesta cara que tens ara mateix la immortalitzarem.
Estic groc, però és efecte del molt sol que hi ha en aquest moment de la tarda.
I del reflex de la carxofa de Catalunya Ràdio, que en aquests moments l'adreço cap a la cara del Marc Ribas. Hola, Marc, què tal?
Què tal? Molt bé.
El Marc és la persona a qui confiem les nostres vides.
Bueno, no tant, les nostres vides esteu molt segurs en aquest aparell, ja veureu que serà un vol molt tranquil. Només farem una mica de calor i ja està.
Ens dirigirem cap a on? Cap a Bèlgica o cap a Holanda?
Ens dirigirem al sud de Bèlgica, fonamentalment.
Doncs a punt, esteu a punt? El Marc segur. Tu també, Oriol?
Estem a punt.
A mi no m'ho pregunta ningú, però jo també estic a punt. Immortalitzarem el moment amb una fotografia i d'aquí uns instants recreem aquesta primera aventura històrica al Matí de Catalunya Ràdio. Som dins la violeta, som a punt d'alegrar-nos. Oriol, com va la cosa?
Bueno. Bé.
Menjacant. Calla, que se li ha calat.
Ho estem intentant.
Ja hi som. Som dins d'aquesta avioneta. Una de les coses que potser faria un pilot a l'aeronau, la cosa que farem d'aquí a uns segons, Oriol, és que just després d'aquell instant hi ha algunes coses que aquí no existeixen, com per exemple un punt de mira per atacar l'enemic.
No era gens fàcil aconseguir apuntar. Aquests punts de mira, que eren mòbils i que t'havies de plantar davant de la teva cara, si l'avió feia una sotregada, podies clavar-te'l al cap.
Què és el que bombardejarem, Oriol, exactament?
Bé, intentarem bombardejar algun aeròdrom aliat, algun aeròdrom nord-americà o britànic, en el sud de Bèlgica.
En realitat, Marc, què bombardejarem? Montserrat?
Montserrat, sí. Avui anirem més a Montserrat, a la zona de Montserrat, en què podem bombardejar, que trobem per allà.
Que ens perdonin els de Montserrat, eh? Tot això és mentida. Tot això ho estem recreant. Doncs vinga, comença l'aventura.
Kilo Oscar Papa, listo en punto de espera, 1-3.
Eco Charlie, Kilo Oscar Papa, viento 9006, autorizado a despegar, pista 1-3.
Doncs som-hi! Doncs bé, en aquest moment ens estem enlairant!
Estem, déu-n'hi-do, lo alts que estem ja, eh? Ja. Podríem estar mig combatent ja si estéssim a la Segona Guerra Mundial.
Nosaltres hem notat molta comoditat, ho hem de dir. Segurament si estiguéssim dins un caça sentiríem molt més sorolls. Aquesta gravació seria molt difícil, que ja ho és una miqueta. I a més, la velocitat també la sentiríem d'una manera molt diferent.
I a més faria un fred que pelaria, perquè estem parlant del gener del 45, volant a molta alçada, amb molts poques comoditats pel pilot i, per tant, segur que un fred insuportable.
I avui, així com qui no vol la cosa, farem una cosa poc habitual. De fet, és el primer dia i, per tant, no sabeu què és habitual i què no. Però em refereixo al fet de que ens acompanyarà en aquest viatge, en aquest vol, un guia que no és aquí amb nosaltres i que, per una qüestió de mobilitat seva, també, avui no s'enlairarà. Però, com que tenim una ràdio dins d'aquest avió, farem una connexió. Sí, i, per tant, il·lustrarem alguns moments d'aquest vol que fem avui amb algú com Peter Brill, a qui saludem. Hola, Peter, em sents? Canvi.
Sí, te oigo muy bien, sí. A pesar del ruido que hace el motor, te oigo bien.
Tenim un convidat molt especial. Peter Brill és pilot. Peter, así de manera un poco resumida, ¿nos explicas tu currículum como piloto, por favor?
Mire, que he nacido el año 24 y con 18 años he entrado voluntariamente en la Luftwaffe de piloto, ¿eh? ¿Me oís bien?
Te oigo, perfectamente.
Volaba entonces el Messerschmitt 109. Y estaba destinado al principio con los americanos e ingleses en Holanda, con el aeropuerto en Holanda, y después me iba a Rusia. Estuvo prácticamente hasta el final de la guerra contra los rusos en el sur de Alemania. Los americanos nos entregaron a los rusos fugados del campo de concentración de Rusia, otra vez a los americanos, y los americanos nos entregaron otra vez a los rusos. Y así he pasado 3 años de prisionero en Rusia.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Durant aquell temps, durant el temps que vas lluitar en aquesta guerra, Eres conscient del que estava fent en gran part també l'exèrcit alemany?
Los oficiales del ejército no podían entrar en el partido.
No eres conscient de res del que passava durant aquest temps? No hi havia informació ni res?
No, no, absolutament. Además, en la aviación, ¿qué te informas tú lo que pasa en los campos de concentración? Además, yo estuve después 3 años en un campo de concentración en los rusos, donde se morían un 70% de los prisioneros, ¿eh? Por lo tanto, a mí la cosa va al revés. Yo de la cosa de los judíos no tenía ni idea. Eso ha sido una sorpresa mía cuando volví de Rusia en el año 48. El campo de concentración Rusia ha sido una sorpresa enorme mía. Enorme. Tan grande que yo me he jugado que no me quedaba en Alemania.
En aquest moment, la nostra professió ha adquirit un component de risc molt notable perquè el Pep Ruiz està jugant a fer de pilot de l'avió.
Estic notant unes turbulències. No sé si jo sóc el culpable o no.
És el dia.
Però bueno, no, la veritat és que aquest aprendiz de pilot molt bé.
Tot i així, la millor mesura de seguretat en aquests moments és que tots els oients resin tot el que sàpiguen per procurar que tornem a terra sans i estalvis.
Per si de cas deixem preguntar-li al Marc, mira, ara estic conduint amb una mà i amb el micròfon a l'altra. Aquí, sistemes d'ejecció, per exemple, no en tenim.
No en tenim cap. Aquests avions, la veritat és que planegen molt. I, bueno, si tinguéssim qualsevol problema, ens aniríem aquí baix mateix, que tenim la SEAT, i ens hi ficaríem a dins.
A diferència, Oriol, del que passava a la Segona Guerra Mundial, encara no s'havien introduït els caces de reactors i segurament mesures de seguretat per saltar, i això com ho teníem?
Sí que es podia saltar si estaves a prou alçada, i precisament una de les causes de la victòria britànica a la batalla d'Anglaterra al principi de la Segona Guerra Mundial havia sigut que els pilots alemanys que havien de saltar en paracaigudes en perdre el seu avió, el seu aparell, després eren capturats pels britànics i no estaven en condicions de tornar al combat. Mentre que, en canvi, els britànics, evidentment, perquè combatien a casa seva, si l'avió es perdia però ells podien saltar, aquests pilots estaven en condicions de tornar a pilotar al cap d'unes hores o endemà mateix. I va ser un dels factors decisius de la victòria britànica.
Peter, ja estem volant en aquests moments, ja estem en l'aire. Peter Britt va formar part d'una operació que es deia Bodenplatt en l'atac a aeròdroms de Bèlgica i Holanda el gener del 45, ja a les acaballes de la Segona Guerra Mundial. Avui estem explicant una batalla semblant. Digue'ns una miqueta, Peter, com eren aquells avions, com eren aquells caces, quines sensacions tenies en cada moment quan volaves amb aquell tipus d'avions? Com era?
Hombre, en pocas palabras, nosotros hemos dicho cuando entramos a avión y cerramos la cabina que cerraba por arriba, cerrabas el ataúd.
Ah, sí.
Es lo mismo, porque te las vamos a suponer, digamos, un ataque contra los americanos especialmente, y hemos 1 contra 500. No digo 50, 500. ¿Puedes imaginar? Tenía un cañón que tiraba por el eje del motor, y 4 ametralladoras que tiraban por la hélice, ¿eh? Que tienes que apuntar con todo tu avión, ¿eh? Si quieres te lo enseño ahora cuando volamos cómo había que hacerlo.
Doncs vinga, endavant.
Aquí vamos a poner que tenemos una nube. Ahora voy a atacar esta nube y sigo contra ella y voy con todo el avión contra la nube.
¿Volava amb pistola, Peter, en aquells moments?
Yo siempre llevaba una pistola. Porque teníamos órdenes y ha sido muy, muy razonable. Cuando caímos atrás de las líneas rusas, te pegaron su tiro. Porque los rusos te mataban, pero poco a poco, ¿eh? Y valía más meterse con una pistola y pegar su tiro.
I atenció, amics, perquè hem arribat a la nostra destinació.
Bé, en el cas que anem a bombardejar, per tant, no estem en un caça, el primer objectiu que tenim és localitzar precisament el punt en el qual volem deixar anar les bombes. Això no sempre era fàcil, calia conèixer una mica el territori, calia tenir els mapes més ben aproximats, haver-ho estudiat amb precisió els dies previs per no equivocar-te, per no perdre't. Era fàcil acabar bombardejant una cosa que no volies bombardejar si poguéssim, a una alçada relativament baixa per assegurar el bombardeig, però sabent que pot ser que l'enemic repliqui un foc antiaeri i per tant havent d'improvisar una mica des de quina alçada disparem.
Hem d'agrair molt els comentaris que ens ha fet a través de la ràdio, d'aquesta emissora de ràdio, el Peter, amb qui tornarem a connectar per última vegada. Peter, nos oyes, supongo, ¿eh? Muchas gracias por estar al otro lado.
Oigo bien, ¿eh? Muchos saludos a todos, ¿eh? Y que bajamos bien, espero. Hasta la vista.
Oriol, hem sobreviscut. Hem tornat, no hem tornat victoriosos, però hem sobreviscut, això està molt bé.
No sé si els oients tenen motius per estar contents o no, perquè s'haurien alliberat d'aquesta secció, però el cert és que sí, que estem... hem tocat a terra.
Tornem a ser a terra ferma. Catalunya!
No, no, Alemanya...
Vols fer un petó?
No cal, però no estem a Alemanya en 1945, el qual és d'agrair, sens dubte.
Ha estat la primera aventura històrica d'avui. Jo crec que ha estat una molt bona manera de començar aquesta secció.
Avui la primera i l'única. Espero que no, avui no en fem cap altra aventura històrica. Perquè si en fem gaires com aquestes no donarem l'abast ni nosaltres ni els oients.
D'acord. Avui hem fet la primera aventura històrica de les que recreem aquest estiu al Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies sobretot a l'Aeroclub de Sabadell que ens ha deixat...
perduts i cor glaçats i cap girats gairebé.
Gràcies sobretot al Marc Ribas que també ens ha fet com d'instructor d'allò que passa avui dia en el món de l'aviació en comparació amb el que podia haver passat ara fa uns quants anys des d'un punt de vista històric, que és el que l'Oriol ens ha explicat. Marc, gràcies.
Res, moltes gràcies a vosaltres, espero que us hagi agradat a tots.
Nosaltres marxem, tornarem a la ràdio segurament, però també marxarem cap a un altre punt del país. La setmana vinent a Oriol Junqueras...
Sí, pot ser a peu pla.
A peu pla, però en moviment, ens situarem en un lloc també petitet, com és l'interior d'un cotxe que va revolucionar la vida de molts espanyols. És un cotxe famosíssim, però jo no sé si serà també una experiència gairebé que en primícia per l'Oriol, com és el fet de pujar a bord d'un 600.
Carai, molt bé, serà interessant, segur des d'un punt de vista històric, segur pel record de molta de la gent que ens escolta i, a més, l'avantatge de que normalment allò no vola.
Anècdotes, petites aventures a bord d'un 600, explicades des d'un 600 la setmana vinent a Oriol Junqueras. Oriol, gràcies.
Un plaer.
Bé, doncs ja ho han vist vostès, han sobreviscut aquest vol simulat, aquest vol en avioneta al final, i efectivament la setmana vinent aventura a bord d'un 600 per reviure la Barcelona de quan es va construir aquest petit cotxe que va canviar la vida de tants catalans. Fins dijous vinent, Pep.
Fins dijous.
Ara, justament, parlarem de què es pot fer dins d'un 600 i què no s'hi pot fer, Pep.
Eh? Ai...
Si cap o no si cap.
Jo crec que sí, ara, moure's gaire no, eh?
Publicitat i parlem de sexe.